Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que, com tots sabeu, aquesta temporada emetem en podcast des de VilaWeb, www.vilaweb.cat, i també a través de més de 30 emissores de ràdio de tot el país. Lògicament, cada emissora de ràdio passa el programa a l'hora que vol i, lògicament, cada persona escolta el podcast a l'hora que vol, per la qual cosa nosaltres sempre avisem. Aquest programa, el d'avui, excepcionalment, és gravat dilluns de la setmana, dilluns per la vesprada. Normalment es gravem dimarts cap al migdia, però aquest l'hem gravat dilluns per la vesprada. I aquest és un dels programes pràctics. Si teniu un PC, si teniu Windows, escolteu i prepareu-vos perquè vos l'anem a catalanitzar. Perquè avui parlarem del catalanitzador, aquesta... no sé com definir-ho això, Martí.
Programa.
Aquest programa que agafa i t'estalvia tots els problemes de tindre que anar canviant pas a pas totes les coses per aconseguir que el teu Windows doncs no parle en castellà o en francès o en anglès, sinó que parle directament en català. Per a fer-ho, com sempre, la gent de Softcatalà, ja sabeu que és una d'aquestes organitzacions sense les quals no s'explicaria el que ha passat al nostre país els últims anys, amb dos dels seus membres, el Marc Belsunces. Marc, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Que és un habitual de l'Internauta, sí, sí. Tu ja has vingut bastants vegades.
La tercera vegada em sembla que és aquesta. Sí.
I en Jordi Serratosa. Jordi, com estàs?
Molt bé. Gràcies.
Tu eres la primera volta que vens, però no serà l'última, ja t'ho dic. Amb ells, amb el Martí Crespo, amb el Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, parlarem, per tant, de com catalanitzar l'ús del Windows.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sempre que n'hi ha música s'haurien de fer un doble canal, perquè ara han trobat que l'explicació és que és un auxiliar, és que no un programa. El Jordi ara a micro tancat deia això, els micros tancats. Un dia publicarem tots els micros tancats de l'Internauta, que queden gravats, per cert. Com cada setmana, el Martí Crespo, en el seu informe Crespo, ens explica de què va tot això i com és possible que amb un auxiliar o un programa catalanissem una cosa tan complicada com és el Windows.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, ara fa 20 anys, l'octubre del 92, l'empresa Microsoft va fer el primer pas cap al català amb la traducció del seu producte estrella, que és el sistema operatiu, en aquell cas el Windows 3.1. Durant aquella mateixa dècada, els catalanoparlants, que ja disposaven d'ordinador, estem parlant dels anys 90, podien utilitzar-lo en la seva llengua tant si es feien servir doncs, el programa desenvolupat per Bill Gates com si tenien instal·lada alguna distribució de Linux o fins i tot els que utilitzaven el sistema Macintosh. En aquest últim cas va ser fins a la versió macOS 9, després hi va haver un parèntesi i ara fa un parell de mesos doncs, el macOS 10 doncs, ha tornat al català. La presència del català als sistemes operatius amb més penetració al mercat doncs, ja és una realitat des de fa un parell de dècades, però en el cas de Windows, el que té més volum d'usuaris de tots els sistemes operatius, hi ha hagut alguns factors doncs, que han anat en contra de la màxima difusió de les seves versions catalanes. La política seguida per Microsoft aquests últims anys, sobretot doncs, de traduir els productes en català entre més llengües, per mitjà de pedaços que s'han d'instal·lar damunt de versions, per exemple, en anglès o en espanyol, i sovint també doncs, han aparegut aquests pedaços doncs, amb un cert retard, n'ha impedit un ús més alt. I és que tenir aquest sistema operatiu i el programari en català no és fàcil ni ràpid. Cal localitzar la web des d'on es baixen aquests paquets d'idioma, cal elegir-ne correctament les versions i en alguns programes concrets també s'ha d'accedir fins i tot a la configuració. Uns quants voluntaris de Softcatalà doncs, van ser conscients d'aquest problema i van començar a rumiar, em sembla que l'any passat, o sigui, fa uns 6 mesos o així, em sembla que dèieu, la manera d'afavorir doncs, la catalanització del Windows i les seves aplicacions més significatives. Fruit d'aquesta rumiada, de pensar-hi, doncs, acaben de presentar fa un parell de setmanes, em sembla, o tres, el catalanitzador, que és una eina que justament això, el que fa és facilitar i automatitzar al màxim tot el procés de catalanització de tot, diguem-ne, de totes les parts del sistema operatiu i fins i tot doncs, dels programes que l'acompanyen que es poden trobar en català. Suposo que això, aquest és una mica el resum, els detalls ens els podeu explicar.
Sí. Això, perquè jo m'aclari, això vol dir que jo enxufe el programet i me'n vaig a fer-me un cafenet.
Sí, sí.
I quan torna ja està tot fet?
Sí, 5 minutets i...
5 minuts només? Jo pensava depèn que en Windows que no es feia res per menys de 2 hores.
Yeah. Però depèn de les accions que hagis de fer. Si ja tenies el Windows en català i llavors només t'ha de catalanitzar l'Office, doncs trigarà menys perquè... Val. Però sí, sí, és un pim-pam catalanitzat.
Primera pregunta, això com s'aconsegueix? Has d'anar a... apunteu l'adreça que teniu al Windows, catalanitzador.softcatalà.org o .cat, catalanitzador.softcatalà.org o .cat. I allà et descarregues...
Et descarregues aquesta aplicació, l'executes, aquesta aplicació analitza el teu ordinador en menys d'un segon i et diu quines accions has de realitzar.
En menys d'un segon és molt ràpid, eh?
Sí, sí, és executar... i ja sap quins Office tens, quin Windows tens i detecta quins navegadors tens i et fa automàticament tots els canvis sense que t'hagis de preocupar tu de veure quin paquet he de descarregar, quina configuració he de tocar i tot això. I si t'ha de posar el paquet de Windows, el paquet d'Office i canviar aquestes configuracions, amb un ordinador estàndard avui dia en 5 minuts ho tens, en connexió a internet, òbviament.
Val, per tant, entenem que arriba, analitza com està l'ordinador, es connecta, vaja, ja està connectat, busca a la xarxa els paquets que actualitzen això, te'ls instal·la, però hauràs de donar els permisos i totes aquelles coses, o no cal?
En principi no cal permisos.
Ho fa tot sol.
Ja, quan l'executes em sembla que ja et diu, ei, l'estàs executant com a administrador, perquè clar, fa uns canvis que un usuari amb permisos molt limitats no pot ni instal·lar programes, diguem-ho d'aquesta manera, i es necessiten uns permisos d'administrador, però ja t'ho diu en executar-lo, ja et diu, escolta'm, que això s'executarà com a administrador, i tu dius, ah, doncs, d'acord.
De fet, necessites els permisos normals per instal·lar els paquets oficials de Microsoft, perquè el programa no fa res més que instal·lar els paquets oficials de Microsoft, no crear cap traducció específica. Una cosa que, havent constatat la dificultat d'avui dia de catalanitzar l'ordinador, hi ha 24 combinacions possibles de catalanització que els usuaris normals això no ho fan, és comprensible que no ho fan.
24 opcions possibles?
Si tu analitzes els Windows que hi ha, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32 i 64 bits, Office 2003, 2007, 2010, totes aquestes combinacions...
Perquè no t'instal·la l'última, diguem.
Internet Explorer 7, 8, 9, 32 bits, 64 bits... La gent no sap.
No, és impossible.
Si voleu, o sigui, una persona que vulgui catalanitzar el seu Windows, primer ha de saber quin sistema operatiu té. I molta gent no sap si és de 32 o 64. Després ha de saber quin Office té. I després ha de saber quin navegador, quina versió d'Internet Explorer té. A més d'això, als paquets de Microsoft hi ha configuracions que no te les canvia. Aleshores, has de canviar la llengua d'entrada, la configuració regional, una sèrie de paràmetres que la majoria de la gent no ha canviat i que a més influeixen sobre un paràmetre fonamental com és la llengua de navegació, que és el cas després ja parlarem més amb més profunditat, que els paquets no canvien. Per una banda incideix amb l'individu, és a dir, en quina llengua té el seu ordinador, i per l'altra banda incideix sobre aspectes que ens afecten a tot el col·lectiu de catalanoparlants.
La pregunta era això, per què no ho fa Windows? No seria més fàcil que Windows digués en quina llengua vols això? I apretant un botonet ho feres?
De fet, el tema del Windows 8, no? Que això...
Sí, el Windows 8 sembla que encara estan preparant-lo i tot plegat, l'estan provant. Sembla que aquesta... la manera de gestionar les llengües sembla que va pel bon camí. O sigui, pel bon camí, què volem dir pel bon camí? Estem parlant de Windows, però en el món del Linux, de l'Ubuntu, Linux i qualsevol distribució, i en el món del Mac, ara des de que hi ha la versió en català, tu vas allà i li dius, escolta'm, senyor Linux, vull en català. I automàticament tot se canvia en català, se't posen les aplicacions, ja les veus en català, les que estan traduïdes, se't posa la llengua d'entrada, se't posa en català, que vol dir que vols escriure en català, a les llengües del navegador, del Firefox o del navegador que es faci anar, ja es posa com a llengua de navegació que vols navegar en català, i amb el Mac també. En canvi, amb el Windows, no. Tu si agafes i tinc el Windows 7 i em baixo i m'instal·lo el paquet de català pel sistema operatiu, per veure-ho en català. Dius, bueno, te'l baixes, te l'instal·les manualment i dius, vale, ja tinc l'ordinador catalanitzat. Doncs no, perquè només ho veus, veus part del sistema operatiu en català, la interfície la veus en català, però de la configuració de darrere no t'ha canviat res.
I això per què n'hi ha aquesta diferència? És a dir, per quin motiu sistemes com el Linux o el Mac fan això i el Windows no? Té que veure, per exemple, en com organitzen les llengües? Jo recordo alguna vegada que els de Softcatalà explicàveu, sembla que era del Linux, i si m'equivoquen corregiu, que les llengües en Linux estaven al marge de lo que era el cor del sistema, no? I que, per tant, tu podies tocar-ho en tot moment sense que això afectara el sistema, i, en canvi, si no recordo malament, en Windows això no era així, en Windows està barrejat tot.
Bueno, jo crec que és un model plurilingüe monolingüe, no? És a dir, amb Linux ha nascut de tota la comunitat internacional d'internet i un fet normal és que la gent parla diverses llengües. De manera que des del començament Linux ha tingut molt clar que hi ha moltes llengües i que no es pot primar una per sobre d'una altra, no? En canvi, Windows doncs, va néixer en anglès i per tant era un entorn monolingüe en anglès, després que van anar a Alemanya, van posar l'alemany, però van replicar aquest monolingüisme, van anar a França, van replicar aquest monolingüisme, van anar a Espanya, van replicar... I estan replicant això, de manera que és un monolingüisme seriat, però que no està concebut com a multilingüisme. Però Microsoft ja és conscient d'aquest problema, perquè realment hi ha molts problemes, ho gestiona molt malament ara mateix, i amb el Windows 8 això canviarà. Bàsicament, ara el multilingüisme en Windows el gestiona l'usuari, quan en Linux o en Mac el gestiona el sistema operatiu, i ara finalment amb el Windows 8 sembla que finalment aquest multilingüisme ho gestionarà el sistema operatiu, que d'altra banda és el més normal. De manera que l'usuari triarà català i serà el propi sistema operatiu que descarregarà els paquets, farà les configuracions i tal. Mentrestant, el catalanitzador és la funció que fa. Fa aquesta funció que és normal a Linux i és normal a Mac, i de moment amb Windows no és normal. Per tant, és la filosofia que hem volgut...
Ni que no vos han cridat de Microsoft per comprar-lo?
No, però vaja...
Seria una bona opció.
Ja heu parlat?
Amb ells directament no. Suposo que amb el futur doncs, parlarem. La Generalitat, hem parlat amb la Generalitat, suposo que la Generalitat també està en contacte amb Microsoft. Però vaja, tampoc... Ara ens hem volgut centrar en la societat civil d'aquí de Catalunya i el govern, que al final... s'ha de promoure una difusió a nivell d'usuari, que és com funciona el català a les noves tecnologies. Quan depèn de decisions corporatives, el català ha fracassat, i en canvi quan depèn dels usuaris, Wikipedia, Softcatalà mateix o el que sigui, el català és un èxit. Per tant, hem volgut enfocar aquesta difusió a nivell d'usuari. I era l'altra opció, que és més farragosa, més pesada, i dedica més temps, que és una difusió més corporativa, doncs tota la gent mirarem de fer-ho. De totes maneres, bueno, es presenten molts programes per Windows i no tothom ha de clar, parlar amb Microsoft. Clar.
Perquè aleshores, per completar la foto fixa de l'inici, diguem, el que es fa és passar al català el sistema operatiu, passar al català l'Office, passar al català l'Explorer i canviar totes les configuracions de manera que el català sigui la llengua preferent. Són aquests els programes o hi ha algun programa
sí,
més?
Sí, aquestes són les configuracions. A la llengua de navegació dels navegadors, et canvia la de l'Internet Explorer, la del Chrome, del Google Chrome i del Firefox. Uh-huh. Sí. I, bueno, això és el començament. La idea és que vagi catalanitzant més programes.
O sigui, podeu anar afegint...
Sí, aquesta és la idea. Aquesta és la idea. Vam decidir, doncs, escolta'm, ens ha donat tanta feina arribar fins aquí que dius, home, però si només heu fet Windows... Office i Internet Explorer posar en català. dius, ostres, són tres programes, però, mare de Déu, el que hem patit per, com no ho posa això? Gens fàcil.
A veure, des del punt de vista tècnic, per entendre'm...
Jo no he sigut
com ho feu i que a més sigui senzill? Perquè jo trobo que el més interessant de tot això és que és fàcil, no? És que jo poso allò i me'n vaig a prendre un cafè i quan torni allà està. No?
Que de fet, a veure, això conceptualment és senzill, el problema és que has de trobar el programador que t'ho faci, no? I això va ser la sort. Això va ser en una reunió de Softcatalà, sembla, mensual, que fem aquí a Barcelona, que és setembre, que el Josep Serratosa, que està aquí, va dir, aquí el que s'ha de fer és un programa que facis clic, 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 i t'ho posi tot en català. I aquesta idea més o menys fa anys que l'estem això, no? Però justament hi havia el Jordi Mas, que avui no ha pogut venir, que és programador, i va dir, ostres, això es pot fer programant en C, tal, 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 i va ja començar ja a rumiar. I un altre va dir, ah, doncs hi afegim el tema de difusió de xarxes socials, i per tant el concepte el vam definir en aquella reunió, vam pecar d'ingenuïtat.
Tot improvisat.
Va ser molt ingenu, perquè a l'hora de programar ha estat bastant més difícil, perquè hi ha molts casos d'usos que s'han de fer proves, no? Però bàsicament és fer una instal·lació desassistida dels paquets oficials, que a nivell de programació jo tampoc ho domino, no? Però tot i ser una cosa complicada, perquè tot en informàtica és complicat, tampoc és una cosa extremadament complicada, és a dir, en 6 mesos, dedicant moltes hores, s'ha pogut fer, però vaja... Si em dineu, tècnicament com ho fa, això ja és un misteri per mi.
I això, bé, clar, suposo que primer s'havia de detectar també això, les 24 possibilitats aquestes o combinacions que hi ha i veure que no hi hagi també incompatibilitats, perquè jo, quan es parla de Windows hi ha aquesta por, no? De dir, ai, és que si toco això, que després no funcionarà allò altre.
La impressora, el tema de la impressora és tremendo. La impressora sempre desapareix.
Això? No sé per què. Funciona bé amb qualsevol combinació.
Sí, bueno, funciona bé. El que fem nosaltres és instal·lar els paquets oficials de Microsoft. És que si algú funciona malament després d'instal·lar, això és, passaria tant si ha sigut aplicant-hi el catalanitzador com si ho haguessis fet manualment. O sigui, no fem res més que doncs això, instal·lar els paquets oficials de Microsoft.
De fet, a veure, vam presentar el programa el 22 de març i ja s'han descarregat unes 25.000 persones. I podríem comptar amb els dits de la mà gent que ha tingut problema, que nosaltres en diguem constància, i tots aquests problemes van associats a les configuracions específiques de l'usuari amb els paquets concrets. Però vaja, si de 20.000 persones només 10 han tingut problemes, amb informàtica podem dir que no hi ha problemes.
Clar, també l'avantatge de fer només els grans programes, és a dir, dic només entre cometes, el sistema operatiu, l'Office i el navegador, doncs redueix el nombre de problemes, no? Perquè clar, si comenceu a tocar molts més programes, bueno, cada programa és un món, en aquest sentit.
Clar, de fet, o sigui, nosaltres volem afegir programes, però evidentment no els abans d'afegir-los has de fer tota una sèrie de proves. I per tant nosaltres en aquests 6 mesos ens hem assegurat, vam focalitzar el desenvolupament amb aquests que són les principals i després de nosaltres de fer moltes proves. Un període de prova també que el vam provar uns 1.000 usuaris, vam veure que no hi havia problemes i aleshores a partir d'aquí hem fet el llançament. Sí, bueno,
van haver 1.000 voluntaris que es van atrevir a...
És el típic...
Ja ens agradaria tenir 1.000 voluntaris que disponibles per provar totes aquestes combinacions, però malauradament érem... ben pocs, ben
no,
pocs.
Però bueno, va haver la fase beta, no? O
sigui, sí.
Un programa sempre té una fase beta, els usuaris més avançats i
més atrevits
doncs, van contribuir a comprovar que realment funcionava sense cap problema.
Que ja no és el cas, ara ja no esteu en fase beta, ara ja qualsevol que seu baixa, això ja va a missa.
Les configuracions més estàndards sempre hi ha problemes molt estranys, no? Però que, bueno, pot passar en qualsevol altre programa, o sigui...
I una pregunta que m'imagino que la gent farà. Si ara demà, no estic al corrent de com va això, trauen el Explorer 10, jo que sé, i me l'instal·le, hauré de tornar-li a passar el catalanitzador. Segurament.
Segurament.
No ho sé, no t'ho sé dir.
Segurament, perquè clar...
És tan imprevisible.
No, bueno, és a dir...
És tan imprevisible Microsoft.
Exacte.
Si Microsoft treu un paquet de català, doncs no, nosaltres... farem la prova, com es pot instal·lar automàticament i l'incorporarem al catalanitzador. Això, i si quan surti el Windows 8 o l'Office 15, que està previst, em sembla, per l'estiu...
Office 15?
Sí, 15. Doncs farem les proves i l'incorporarem al catalanitzador. Sempre també en funció dels nostres recursos, i aprofito per fer una crida a qualsevol programador que vulgui ajudar.
Fes. Tranquil·litat. Doncs, el micro és teu.
Agenolla't, va.
De fet, ja també hem plantejat el catalanitzador l'hem documentat molt bé en anglès per incorporar nous programadors i no només pel català. És a dir, per exemple, bascos i gallecs s'han interessat pel programa perquè realment és el que volen igual. I per tant, el programa ja s'ha desenvolupat pensant que es pugui aplicar a més llengües. De manera que, bueno, no és una cosa... Has de ser programador, ho has d'entendre, sí, i sí. Té un esquema modular, de manera que cada programa sigui un mòdul i puguis anar afegint programes.
O sigui, no us havíeu trobat abans, diguem-ne, un exemple per seguir, diguem-ne, o sigui, per dir, ostres, mira, això ja ho hem fet aquí, o ens inspirem en aquests altres.
No, en aquest sentit, amb Windows estem sent un exemple internacional, tot i que, evidentment, segueix un esquema de funcionament de Linux o de Mac.
Sí. No, la problemàtica d'arrel era que al principi anàvem pel cantó de sí, fem una pàgina web on els usuaris amb 5 passos els ensenyes, amb 5 passos baixa't el paquet d'aquí, baixa't el paquet d'allà,
a plegar tots els paquets,
sí,
no?
Però clar, una cosa ben senzilla, però ja pots fer tutorials amb captures de pantalles, pas a pas i coses d'aquestes que l'usuari no té ni la paciència, ni la tenacitat, ni la soltura de... O sigui, es cansa i dius, escolta'm, deixem-ho córrer. En canvi, havia de ser una cosa que es posa dins, o sigui, s'executa dins de l'ordinador de l'usuari i ja des d'allà ja sap què té l'usuari instal·lat i et diu, doncs mira, hi ha tot això que podria estar... Que tot això que tens instal·lat ara mateix ja podria estar en català. Si vols, tu poso en català i dius, ostres, doncs endavant, següent, o endavant, i pum, ja en català.
De fet, bueno, l'anàlisi de la necessitat del catalanitzador, això comença com a l'any 2006, que a Softcatalà integrem el Google Analytics, que és el mesurament d'audiències d'una pàgina web que et permet veure amb quina llengua s'identifiquen els usuaris, no? Sembla que acaba de ser cap al 2007. I el 2007 vam veure que dels nostres visitants només un 30% tenia el navegador en català i el 60% el teníem en espanyol. No? Aquí vam veure un problema, no? I...
Clar, perquè lògicament si entraven a la vostra web és que tenien, diguem, un cert interès per la llengua, no eren...
Bueno, és d'esperar
que... Buscaven alguna cosa.
Com a mínim el 50% dels nostres visitants siguin en català. Vam veure que era un 30-60, no? I això amb els anys ha anat evolucionant i actualment és un 12% en català i un 80% en espanyol. O sigui, el català està minoritzat completament pel que fa a les nostres dades. Després, si mires un perfil de web més de 100% catalanoparlants, com pot ser una web independentista o el que sigui, pel que sabem, el màxim que s'identifica és entre un 50 i un 60%. De manera que els catalanoparlants a internet, o sigui, el pes real de la llengua catalana a internet estaria dividit per dos, seria la meitat. I aquest pes es té en compte a nivell empresarial. Per exemple, quan Google diu, com que el català està entre les 40 primeres llengües, tradueixo tot en català, doncs ell, per saber que està entre les 40 primeres llengües, no sabem ben bé com ho fa, no? Però un paràmetre capdalt és la llengua aquesta d'identificació del navegador, que a Softcatalà, recordem, és el 12%. Això ho vam veure, em sembla que va ser el nostre 10è aniversari, quan va venir un enginyer de Google i ens va dir això. I aquí, entre que vam veure les nostres anàlisis estadístiques i això que ens deia, ens va saltar l'alarma. Això ens va portar una primera reflexió a la Fundació.cat per llançar la campanya de Navega en Català, que era una explicació de com els usuaris ho havien fet manualment. Addicionalment, el 2007 la FOPSI, que és la Fundació per l'Observació de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, va fer un estudi sobre quants usuaris tenien l'ordinador en català. I allà va sortir el 15% dels usuaris. De manera que entre el 15% que anava en català i el 15% que té els ordinadors en català, vam veure que aquí hi ha un problema. Realment tenim un problema amb el català a la plataforma Windows, bàsicament. I aquest és el motiu, la reflexió que ens ha dut finalment a desenvolupar el catalanitzador i intentar corregir d'una manera significativa aquesta situació que el català no té el pes real a les noves tecnologies. I una part molt important és culpa, hem vist que és culpa de Windows, perquè no gestiona bé les llengües. De fet, quan nosaltres mirem les nostres dades dels visitants, veiem que la gent que ens visita en Linux, la meitat navega en català. I aquest pes ja és el real. A Catalunya, al voltant del 50% de la població, se sent identificat amb la llengua catalana. Quan mirem Mac no és molt fiable perquè fins fa poc no ha tingut el sistema operatiu, només el 15% dels usuaris de Mac naveguen en català. I quan mires Windows, que sí que està en català, resulta que només el 15% dels usuaris naveguen en català, però els que ho fan amb l'Internet Explorer, només el 7% naveguen en català. I això ens està dient que la gestió del català de Windows doncs minoritza el català. I cal realment una militància per posar el teu Windows en català. I amb el catalanitzador evitem aquesta militància. Nosaltres no volem que la tria del català sigui un acte de militància, sinó un acte de normalitat sense cap mena de connotació.
De tota manera, efectes de recordar la importància de les dades, tu les has explicat, Marc, molt ben explicades, però si no ho tinc mal entès, el Windows representa el 80% dels sistemes operatius instal·lats. Per tant, estem parlant de que, evidentment, el fet de que recentment el Mac estigui en català i com dèieu, actualitza totes les coses quan tu li dius en català ja automàticament ho posa tot, o el fet del Linux és molt important, però no té comparació amb el fet de que aquell qui té el 80% del mercat estigui fent una gestió, en aquest cas podríem dir que, no sé si desastrosa és una paraula
molt millorable,
adequada, però molt millorable és una expressió bastant més, diguem, políticament correcta, molt millorable pel que fa al català, no? Perquè, clar, així sí que trencant aquesta barrera i situant, canviant aquesta barrera, fent molt més senzill a la gent, fins i tot sense adonar-se, perquè ells ara naveguen en castellà sense adonar-se.
Sense adonar-se.
Que és el que és important en aquest cas. Fent-ho molt més senzill això, evidentment ens estalviaríem molt de problema i aconseguiríem un salt important. Això és l'internauta aquesta setmana parlant del catalanitzador per al Windows, aquest assistent, hem dit, o programa, que permet a la gent en 5 minuts i de forma molt senzilla convertir el seu ordinador Windows en un ordinador que parla, s'expressa i s'ensenya al món, que seria molt important això en català. Ho estem fent amb Marvel Sunces i Jordi Serratosa, tots dos membres de Softcatalà, i com cada setmana també amb el Martí Crespo i el Jordi Carreño.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC. Ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta parlant avui del catalanitzador de Windows, aquest programa, aquest auxiliar posat en pràctica per Softcatalà. Estem amb el Marvel Sunces i el Jordi Serratosa. Recorde, a qui li interessa instal·lar-lo, li dona temps mentre escolta el programa de sobres, catalanitzador.softcatalà.org o catalanitzador.softcatalà.cat. Abans de la pausa estàvem parlant de la llengua de navegació, de com la gent no sap. El que és greu en aquest cas jo crec que és això, que la gent no sap que encara que fins i tot tenint la interfície en català està donant la senyal exterior de que està navegant en castellà perquè no se li canvien les preferències de navegació, cosa que sí que s'aconsegueix amb el catalanitzador. I em comentàveu que això n'hi ha alguns casos que és un problema molt visible, no? Molt clar.
Sí, sí, el tema de la llengua de navegació, clar, el catalanitzador fa dues coses. Una és els canvis visibles de cara a l'usuari és veure la interfície tot en català, però realment el canvi més important pel català com a llengua és el canvi que no es veu, no? Que fa del canvi de configuració de la llengua de navegació i posar-li el català, que és com amb quina llengua et vols identificar a internet. I, clar, ens trobem amb casos paradigmàtics per exemple, a la Wikipedia, si tu tens, vas a un cercador i cerques Einstein, doncs et sortirà, si tens la llengua de navegació del cercador, del navegador, la tens en castellà, primer et sortiran els resultats de la Wikipedia en castellà, fins i tot en anglès, depèn de com ho tinguis, quines llengües tinguis configurades. En canvi, si tens la llengua de navegació, la tens el català, a la que cerques alguna cosa, els primers resultats surten de la Wikipedia del català.
Clar, això influencia en el mateix volum de trànsit de la Wikipedia, òbviament, perquè molta gent no fa l'esforç d'anar a la Wikipedia en català.
De fet, la Wikipedia diuen que tenen l'efecte Google, no? És a dir, ells són la 15a Wikipedia en quant a contingut, en quant a oferta, nombre d'articles, són la 15a, en canvi a nivell d'ús són la 29a, 30a. I això és perquè quan tu fas una cerca a Google, com deia el Jordi, Google bàsicament mira bàsicament dos paràmetres, mira més, però bàsicament dos, un l'estat on estàs residint i un altre la llengua que tens definida al teu navegador. Per tant, ets a Espanya i tens el navegador en espanyol, doncs primarà potenciarà els resultats en espanyol i els resultats en català quedaran en segon terme. De manera que no només surt perjudicat l'usuari, sinó totes les empreses o institucions que generen contingut en català els interessa també que els usuaris tinguin definit el navegador en català, perquè aleshores es promocionarà tot el contingut en català, sortirà abans. Per tant, jo crec que és un interès tant de l'usuari com de la gent que genera continguts, com de les empreses, com de les institucions.
Sí, i el cas d'una empresa, jo soc una empresa de fora, de l'estranger, i em pregunto, el català, una llengua, existeix i el parlen una sèrie de gent, val la pena que ofereixi els meus serveis en català? El primer no, però una de les coses que aniran a mirar serà, a veure, la meva pàgina web, quantes visites arriben que amb la llengua configurada en català? I veuran, fins ara veurien que són mínims i dius, per què invertir en aquesta llengua que la fa servir tan poca gent? En canvi, si els catalanoparlants passem al catalanitzador i ens identifiquem a internet en català com a llengua, jo diria que es pot haver-hi un abans i un després en les estadístiques de visites de les empreses.
I de fet també hi ha un altre efecte secundari, no només els cercadors. Si per exemple nosaltres fem una web multilingüe en què tinguem diversos idiomes, podem fer-ho de dues maneres. Una és que l'usuari cliqui a cada idioma que vol, però això implica un clic més sobre el web, i això des d'un punt de vista d'usabilitat penalitza, o que la pàgina web miri quina llengua té definida el navegador i te la mostri automàticament. Per exemple, una de les entitats col·laboradores, que és la Universitat d'Alacant, tenien la pàgina web primer en què l'usuari triava l'idioma i van canviar la programació de la web i que mirés quin idioma tenia definit l'usuari al navegador. Doncs es va passar de cop a que el 98% dels usuaris veien la web en espanyol i molta gent es va queixar. Escolta, han tret la pàgina web en català, no? I era perquè la gent no és conscient d'això i per defectar l'idioma en espanyol i no sap com canviar-ho. I és un problema realment també greu, perquè a més, no sé si entrem a Mozilla, per descarregar el Firefox, ens mira quina llengua tenim definida al navegador i ens fa baixar el Firefox amb aquell idioma. De manera que tu pots tenir Internet Explorer en català i et proposa que et baixis el Firefox en espanyol, perquè no tens correctament definida la llengua al teu navegador. Això amb el catalanitzador s'evita i t'ho configura correctament.
Hi ha dues qüestions que no hem comentat. Una, com sempre, això és gratis del tot, ho dic per hi ha gent que puga tindre el dubte, això no costa diners, te ho baixes i...
Windows no és gratis.
Windows no és gratis, però el catalanitzador sí. I una segona qüestió és com queda el tema aquest dels pegats que Windows va treure per catalanitzar? És a dir, abans va haver un moment en el qual Windows va treure unes peces de software que les podies usar per catalanitzar com a mínim part de la interfície.
Sí, que de fet és el que el catalanitzador fa servir aquests
paquets. Vale, per tant, el que fa el catalanitzador és utilitzar aquests paquets, sí. Per tant, són paquets oficials. Diguem,
sí. El català no ha traduït aquests paquets que instal·la. De moment, aquests de Microsoft, vaja, en un futur, quan s'amplia d'altres aplicacions, segurament, per què no, el LibreOffice o l'OpenOffice o d'altres que potser sí que s'han traduït per Softcatalà, però ara, per ara, el que catalanitza, que posa en català, són paquets oficials traduïts per Microsoft.
Mm-hmm.
Sí, sí.
I vosaltres, recentment hi ha hagut bones notícies en aquest terreny, sobretot pel que fa tant al tema del Mac, de la traducció del Mac, com jo crec que és molt important el tema dels mòbils, perquè el futur està en els mòbils, el futur o el present està en els mòbils, i que tant l'Android com el iOS estiguin completament disponibles en català només apretant un botó és un gran canvi. Però, per exemple, Softcatalà heu estat molt crítics amb la traducció del Mac, no? Heu dit que allò no era una bona traducció i que es despegava i se n'anava de les normes que més o menys havien establert, no?
Això és un tema força complicat i, bueno, la base és que el TERCAM va voler canviar el model de llengua. Nosaltres vam entendre que això no era correcte, aquest model de llengua, i en el moment que a Mac van decidir fer la traducció al català, hi havia un esborrany de model de llengua, que després no s'ha variat aquest esborrany, de manera que nosaltres entenem que el model de llengua que utilitza actualment Apple no és el correcte en informàtica, ni per tradició ni lingüísticament. Nosaltres, per exemple, en català, quan fem un ordre, no ho fem amb infinitiu, de forma lingüísticament correcta. No parlem amb indi, no? Jo no et dic ara, Vicent, obrir la finestra, no? Dic, Vicent, pots obrir, obre la finestra, no? Okay. Doncs ara mateix el Mac, tal com està traduït, seria Vicent, obrir la finestra. I, bueno, aquest és el de model de llengua, aquest és el principal problema que té ara Apple.
Però vosaltres teníeu un model de llengua, és a dir, ja feia anys que esteu fent, diguem, uns criteris de traducció.
Sí, és a dir, a veure, no és la gent pensa que és el nostre model, però no, és a dir, el TERCAT als 90 va fer un model de llengua. Mm-hmm. I nosaltres el que hem fet és adoptar aquest model, fer una guia d'estil sobre aquest model de llengua, l'hem ampliat perquè nosaltres sabíem diàriament, i sempre Softcatalà hem tenit clar que nosaltres no podem traduir tot i, per tant, hem de crear documentació perquè més gent pugui traduir. Mm-hmm. I això fins ara anava bé, fins que amb el TERCAT va començar aquesta reforma, que nosaltres ja els hem exposat al nostre parer, de que no va en el bon sentit. El TERCAT és l'autoritat lingüística amb aspectes terminològics, i bueno, estem dialogant amb ells, i que nosaltres defensem el model que en seguim nosaltres i que havia estat funcional fins ara, i no només nosaltres, és un model que segueix Microsoft, és un model que segueix Google, és un model que segueix tot el món del programari lliure, estem parlant de milers de programes que segueixen aquest model de llengua, i només Apple ara que ha optat per un model que té aspectes lingüísticament incorrectes.
Llavors això vol dir que Apple, diguem-ne, consultat, ha parlat amb TERMCAT?
No ho sabem.
No se sap.
Això d'una banda, i l'altra, el canvi del TERMCAT, a què es deu? És a dir, com és que canvia aquest model?
Aquesta és la pregunta que estava esperant.
Pregunta als emails, poder.
No n'heu parlat.
Nosaltres hem exposat els nostres criteris.
Quina seria, així per a una persona no massa involucrada, quina seria la diferència?
Bàsicament, a veure, bueno, val a dir, tornant a Mac i al català, que des de Softcatalà estem molt contents de que hagi sortit la traducció. Però, clar, sent una entitat, doncs, que tradueix programari, anem una mica més enllà de molt bé, molt bé, i anem a veure que
hi ha... Primer aplaudiu i després...
Exacte, i després mirem a veure com s'ha fet i si veiem alguna cosa que seria millorable, doncs la diem. I una d'aquestes coses és el fet d'això que comentàveu, d'utilitzar els infinitius o imperatius en els menús per donar ordres, vaja, obrir, tancar, o obre, tanca, surt, i bàsicament l'esborrany aquest que parlem del TERMCAT, jo diria que tot va venir d'aquí, el TERMCAT va treure un esborrany del que serien els criteris.
El TERMCAT, perquè ho hem dit moltes vegades, però si algú no ho sap, és un organisme oficial de la Generalitat, que es dedica a això, a neologismes, a crear...
Terminologia, criteris
terminològics. Tanca el parèntesi.
Sí. Jo, de fet, quan vaig participar en la traducció del Windows 98 i estava molt implicat al TERMCAT, I els seus criteris eren fer-ho servir imperatius en les ordres quan l'usuari s'adreça a la màquina, fer-ho servir, obre, tanca i imprimeix.
De fet, a veure, si nosaltres mirem les llengües, perquè nosaltres no només mirem només el català i ens tanquem al català, nosaltres hem comparat amb altres llengües, no? Hi ha llengües que fan servir l'infinitiu, hi ha llengües que fan servir l'imperatiu, en quant a les ordres d'usuari i màquina. Obre la finestra, tal, tal. I el català doncs, feia servir l'imperatiu. Semblava que les noves normes anaven en el sentit es pot fer servir tant un com l'altre. Això no passa en cap llengua.
No, l'esborrany anaven fomentant a l'infinitiu, molt de cara a fer anar l'infinitiu. I en aquest context de l'esborrany és quan es va traduir el sistema operatiu de l'iPhone, el iOS. I jo diria que els trets van anar per dir... Van veure que l'esborrany anava tirant cap als infinitius i van interpretar que aquesta seria el gran canvi o la norma i van decidir doncs, traduir-ho en infinitius.
De totes maneres, això és molt tècnic, suposo, pels oients. Des d'un punt de vista de l'usuari...
És dir... ja és la cirereta del pastís.
Sí, però
l'important és que...
O sigui, des d'un punt de vista de l'usuari, que transmetre és que les llengües normals en informàtica tenen un model de llengua que es respecta per empreses, per plataformes informàtiques, i això en català ara mateix no s'està complint. I entenem que és una virtut que el català, més que no és una llengua tan normal com les altres, que tingui un únic model amb els aspectes bàsics, perquè interessa per tothom, també per eficiència de les empreses que tradueixen. Perquè nosaltres tenim la memòria de traducció, i per tant que les empreses poden traduir automàticament, si veuen file, doncs sempre s'ha de traduir com fitxer, i no com fitxer o arxiu. No? Això totes les llengües tendeixen a aquesta homogeneïtat en aspectes tècnics, perquè és més eficient, surt més barat, i nosaltres entenem que aquesta dispersió no aporta un benefici.
Sí. Cada empresa és lliure, clar, cada empresa és lliure de fer servir els criteris que vulgui, això està clar. Però des de Softcatalà mirem el català com no com a producte, empresa, sinó com un conjunt. I en el conjunt seria millor que només hi hagués un model de llengua, perquè ara pot passar que, o sigui, hi ha programari que s'executa tant amb Windows com amb Linux com amb Mac. I ara pot passar que l'estiguis executant el Firefox, el navegador, en un Mac que està tot ple d'infinitius i en canvi el Firefox estarà amb imperatius. I és aquí on l'usuari veu nota la diferència. I llavors ja són qüestions també de... No ens posem en qüestions de... A mi m'agrada més amb infinitiu, a mi m'agrada... Perquè hi ha tots colors. Hi ha molta gent que també està molt acostumada a veure-ho durant tants anys en castellà que potser al principi li sobta veure uns infinitius. Però també hi ha l'altre cantó. La gent que ja ha estat completament acostumada a fer servir programari en català i que quan veu un programa traduït amb infinitius també dius, ostres, també sobta.
Sí. De totes maneres, només per acabar aquest tema, tothom és conscient d'aquest problema. Altercat, la Generalitat, fins i tot jo crec que Apple és conscient d'aquest problema i bueno, nosaltres estem a disposar per tot allò que podem ajudar, doncs encantats.
Abans que se'ns acabi el temps, n'hi ha un aspecte que hem tocat de passada a l'inici, però que jo crec que és important remarcar, que és el gran suport que té aquesta acció del catalanitzador, no? Des d'Escola Valenciana, Òmnium, els amics de la Viquipèdia, la xarxa Vives d'Universitats, que agrupa totes les universitats de l'àmbit lingüístic, UICAC, la pròpia Generalitat, la Universitat d'Alacant, que ja fa molts anys que s'ha especialitzat en temes d'aquests, amb aquell traductor i totes aquelles coses, la Fundació.cat, la Plataforma per la Llengua, és a dir, Softcatalà aconsegueix un nivell de suport social extraordinari sempre en les seves seccions i en aquest cas que t'ha demostrat una vegada més amb aquesta llista de participants del projecte, no? Que suposo que són gent que es compromet d'alguna manera a fer circular el catalanitzador o a usar-lo, per exemple, només que les universitats el feren usar en cada ordinador, doncs el canvi seria radical.
De fet, nosaltres entenem que aquest és un problema que afecta al país, no? A la llengua catalana, i des del primer moment nosaltres assumim el desenvolupament, la creació d'aquest programa, però com que el problema és global, crec que s'ha de solucionar entre tothom, no? Llavors, totes aquestes entitats que has esmentat, els hi van presentar el projecte per veure si ens podien ajudar en la difusió i la promoció de l'ús del programa, i van estar encantats des del primer moment, entenent que el problema que hi ha a darrere és important i que entre tots l'hem de solucionar.
De fet, en Vicent comentava el pes d'algunes d'aquestes institucions, però clar, la Generalitat, ara m'imagino, vull dir, si fessin el dia de catalanitzar i tots els funcionaris amb el seu ordinador al davant catalanitzessin,
tindria un impacte, segur.
Un impacte bastant segur, important.
Això seria una idea xula, no? Però no podíem muntar un dia, el dia D.
Bueno, de fet, ells ho estan estudiant. Passa que això, nosaltres hem parlat en política lingüística i en ensenyament, i es veu que això porta una àrea de societat de la informació, em sembla. Bueno, hem de parlar amb ells, perquè són els que defineixen quin programari ha d'anar amb els ordinadors corporatius de la Generalitat. Però segur que ells treballaran sobre això, perquè estan molt interessants realment en...
La majoria treballant amb Windows. O sigui que realment més fàcil ja és impossible.
Més fàcil. I no sé de quin parc informàtic estem parlant, però deuen ser centenars. Home, de milers.
Ja pots imaginar. Sí. Diuen que els, a vegades quan es parla del famós tema dels Windows pirates, que n'hi ha moltíssims, n'hi ha gent de Microsoft, perdó, que ha reconegut en públic, inclús en articles per escrit, que en realitat és el mercat gros, és empreses, grans empreses, i institucions. I perquè, clar, la Generalitat o la Ford no s'atreviran a piratejar el Windows. I la pirateria que puga provenir de les persones individuals és un percentatge marginal respecte als grans clients, que són al final els qui paguen les llicències de programes com aquest, no? Clar, no ho sé, però... La Generalitat deu tenir milers d'estacions, segur, no sé quantes, sí, sí. Però en deu tenir uns quants milers, sí, a més, sí. De totes de fet, les versions imaginables.
De fet, a la roda de premsa, no sé qui, no me'n recordo de quina, algú representant d'aquestes entitats que donen suport, li deia a la de política lingüística, li deia, ostres, és que això s'hauria de fer un protocol a nivell de Generalitat, i fer un protocol de que s'hagi de passar al catalanitzador com, o sigui, que estigui...
Igual que es passa l'antivirus.
Com que una acció més a fer, sí, diu, sí, sí, sí. I va treure una xifra de 400.000 ordinadors. A mi no sé si em sona gaire exagerada, però
no, a mi ostres, em sembla que ho dir la WCAG, sí? Però sí que també no només la Generalitat, sinó les administracions locals.
Exacte,
i bueno, el conjunt d'administracions, no, perquè
segur que administracions, universitats, és a dir, ajuntaments, sí, universitats i generalitats,
i a més tots tenim l'experiència personal d'anar a aquestes administracions i veure els ordinadors en espanyol, sí. Per tant, només que canvia això tindrà un impacte segur. De fet, nosaltres en 10 dies a Softcatalà ja hem vist un impacte. Sí? Passat del 13
la gràfica al 14. Ja ha canviat? Sí?
No, és una cosa molt puntual i tampoc podem treure grans conclusions, no? Però bueno, de moment ha posat un punt percentual, no sé si és conjuntural, perquè això s'ha de fer una anàlisi a més a llarg termini, però bueno, de moment sembla dades positives.
I ha batut rècords, oi?
Sí, bueno, el catalanitzador ha batut tots els rècords que hem tingut mai de descàrregues, de baixades.
Mira,
sí,
que n'havíeu tingut algunes d'espectaculars,
Home, descàrregues totals, per un primer programa, 20.000 descàrregues en un mes, 5.000 descàrregues en un dia, 1.000 descàrregues en una hora, quan va sortir a TV3, 1.000 persones el van descarregar. Cap programari en català ha tingut tant ús ara a l'inici. Estem parlant de la flamarada inicial, evidentment a llarg termini hem de seguir una altra estratègia, però nosaltres confiem que estigui al mateix nivell que l'Open Office, i l'Open Office l'estan descarregant 250.000 de persones a l'any. Per tant, si aconseguim aquest objectiu, 250.000 d'ordinadors Windows catalanitzats a l'any, això té un impacte segur sobre el pes del català a les noves tecnologies.
Un impacte positiu com el que veniu fent a Softcatalà des de que vau néixer, perquè realment, sempre ho dic però sempre s'ha de dir, és impagable la feina que feu, i sense vosaltres ni la internet ni segurament el país seria el que és. Estem arribant una miqueta al final, hauríem de recordar per resumir per la gent que vulgui tornar a usar això. Primer, ha d'anar a catalanitzador.softcatalà.org o catalanitzador.softcatalà.cat. Allà es troba un paquet que se l'ha de baixar.
Un botó. Baixeu-lo, no?
Baixeu-lo. En imperatiu o en infinitiu?
Baixar-lo.
Bé, aleshores, te'l baixes, quan te'l baixes simplement l'executes, t'avisa que això ho farà amb Google.
Val a dir que amb alguns navegadors com l'Internet Explorer, l'últim, com que és possible que surti algun avís de seguretat que digui, cuidado, que no, que segur, i hagis de fer mil clics per dir-li sí, deixa'm executar-lo, que sé que ho fan una bona gent.
Però, pot passar això, però pot passar, en qualsevol cas, apretes, te ho baixes, en quan te ho baixes t'avisa que està actuant amb allò d'administrador, amb el rol d'administrador.
Sí, i de fet la segona pantalla del programa en si ja et dirà, podràs triar les opcions si no vols fer alguna concreta.
Però sí,
fet...
diu, mira, t'he trobat tot això.
Sí.
Tu pots dir, doncs mira, aquest sí, aquest no.
Aquest no.
Ah, d'acord.
L'usuari pot triar. De fet, fins a la tercera pantalla no fa accions, per tant, tu pots provar i arribes a la segona pantalla i de moment no ha fet res. També t'audita a veure, perquè fins i tot les persones que tinguin l'ordinador en català els recomanem que també passin al catalanitzador. Uh-huh. Però com hem dit, hi haurà accions, especialment la de llengua de navegació, que no tindran fetes. Per tant, encara que tingueu els menús en català, us recomanem que passeu al catalanitzador.
I una cosa també que cal dir és la primera pantalla, hi ha un requadre on diu, vull enviar les dades anònimes de configuració, i dius, aquesta gent què vol ara? Doncs aquestes dades és important i recomanem que els usuaris ens les enviïn, perquè el que fem és... recopilar quines accions ha fet i què ha fallat i què ha anat bé. O sigui, a nosaltres ens dona si està fallant el Windows 7 amb 64 bits amb la combinació de l'Office, no sé què, això és molt important.
Ens ajuda a millorar.
Ens ajuda a millorar, bàsicament.
Val, i una volta superat tot això, simplement apretes i dius, fes la teva feina i ja te'n pots anar a prendre't un cafenet, a fer el que siga, i aproximadament en uns minuts doncs el teu ordinador com a nou, i el món ja sabrà que per tant ja
ha nascut
este xicotet país que tenim per esta banda de la Mediterrània. Escolta, com sempre, Marvel Sunces, Jordi Serratosa, dos membres de Soft Català, aquesta organització que des de fa tants anys treballa per fer possible que la informàtica i internet estiguin en català. Molt agraïts, com sempre, primer per la feina que feu, després per la vostra visita, per explicar-nos tot això del catalanitzador, a veure què inventeu l'any que ve, perquè sempre acabeu venint cada any perquè heu inventat alguna cosa rara. Bueno, cada vegada es posa més difícil el tema.
Amb el catalanitzador l'any que ve ja el tenim cobert, també, d'anar incorporant coses.
Em tocarà fer un sol programa per doble. En qualsevol cas, moltes gràcies, Marc i Jordi. Com sempre, també, Martí Crespo, ens veurem la setmana vinent, en plena Pasqua.
Sí.
Veurem de què parlarem.
Però... d'Occitans, mira, avui parlant
d'Occitans.
De català.
Ah, mira que bé. Sí, perquè ha eixit el primer diari electrònic en occità, és veritat, i el tindrem així a l'internauta. I a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, com cada setmana, ens posa una musiqueta. Tots els que ens escolteu, siga pel podcast, siga per les emissores de ràdio, bona vesprada a tots i que passeu unes bones festes aquests dies.
Igualment.
L'internauta. El fem perquè podem.